COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts des de Tarragona. Continuem a Herrera en COPE. És dijous 1 de febrer, el dia en què sabem que la Fórmula 1 deixarà de tenir hostesses exuberants que acompanyen els pilots a mode de gerro decoratiu, tot i que de vegades aguanten un paraigües també. Benvinguts al segle XXI, senyors de la Fórmula 1. Ara han descobert que els pilots no necessiten una noia guapa a la vora només per fer bonic. Però el problema no és que hi hagi una hostessa. En pot haver, de fet, de noies i de nois, per cert. El problema és que van de donar un ram de flors, aguantar un trofeu o un paraigües, les fessin vestir de manera completament inadequada. Aquest era el problema. La feina d'hostessa, fins on sabem, és d'allò més digna. I posem música tot plegat perquè tal dia com avui de 1971, a Espanya, era número 1 aquesta cançó.
Pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor.
Quina meravella, la veu de Nino Bravo. Els dijous tenim programa express, però des d'ara i fins la una, ja saben, tindrem temps de repassar tota l'actualitat. Parlarem de sèrie amb el David Serra i molt atents, perquè avui també ve la Ruth Guerrero i tenim un pla per celebrar el dia de la ràdio i els necessitem a vostès. Atents d'aquí uns minuts. Serà tot plegat fins a la una, just abans de la neu a la COPE, així que no perdem ni un minut més.
Mi voz igual que un
Estàs informat.
Obrim el bloc informatiu, com sempre, molt atents a la previsió del temps. Anem fins a l'Agència Estatal de Meteorologia. Carol Curado, bon dia.
Bon dia. Aquest dijous canvia el temps a la província de Tarragona. Aniran creixent els núvols d'oest a est i acabarem amb un cel força tapat i amb precipitacions en principi febles i disperses. Serien menys probables a les comarques del sud. La cota de neu baixarà fins a 700 metres i també baixaran i força avui les temperatures. Esperem arribar als 14 graus a Tarragona, 15 a Tortosa, 13 graus a Reus, 12 al Vendrell i 10 a Gandesa. Bufa vent suau en general, excepte punts de la meitat sud. Aquí podria bufar amb una mica més d'intensitat.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Carol. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines segons el Servei Català de Trànsit. Comencem a plana política. L'alcalde de Reus se sotmetrà novament a una moció de confiança per aprovar els pressupostos de 2018. Serà dilluns vinent i serà també el segon any consecutiu en què Pellicer opta per aquesta fórmula davant la impossibilitat de sumar majories amb la resta de grups per tirar endavant els comptes. S'ha mostrat satisfet de la predisposició al diàleg, del to i de les propostes que planteja l'oposició, però admet també que hi ha línies vermelles que el govern diu no pot assumir. Carles Pellicer destaca, per exemple, que la CUP posa com a condició municipalitzar el contracte de la Brossa, o que Ciutadans deixa clar que la política nacional dificulta parlar de temes municipals. Escoltem l'alcalde de Reus.
Hem reobert el diàleg, sempre mantindrem la porta oberta a arribar a acords amb grups, amb uns altres, per temes de ciutat que són els importants. Hem trobat alguns punts d'entesa, amb altres no, i bé, no ha estat possible arribar a un acord, però en qualsevol cas obrim portes en el futur a possibles col·laboracions.
Segons la normativa, Pellicer superarà la moció de confiança dilluns i els pressupostos quedarien automàticament aprovats, si aconsegueix, això sí, el vot afirmatiu de la majoria simple del plenari. La llei permet un màxim de dues mocions de confiança en una mateixa legislatura. Per això l'any vinent el govern es veurà abocat a pactar o a prorrogar pressupostos. Encara a Reus, presó provisional per la dona que va calar foc a un habitatge per intentar matar la seva exparella. Segons la investigació, la dona viuria amb la víctima, que està ingressada encara a la unitat de cremats de la Vall d'Hebron per la gravetat de les lesions que va patir en l'incendi. El jutge ha acordat aquesta mesura cautelar, aquesta presó provisional, per la gravetat dels delictes i el risc de fugida de la detinguda. Segons diu el jutge, la dona no ha acreditat cap arrelament al territori, tampoc econòmic ni laboral, i ja havia estat detinguda l'any 2016 per participar en un intent d'homicidi de la seva filla menor d'edat, que es troba ara en un centre de menors. Les qüestions a Tarragona. L'Ajuntament multarà finalment les parades del Mercat Central que no obrin els dissabtes a la tarda. Les sancions poden anar d'entre els 750 fins als 1.500 euros. Els horaris estan condicionats als de la gran superfície que ocupa la part baixa del mercat. Cal obrir de 8:45 del matí fins a les 9 de la nit, aproximadament, i especialment és el sector de la peixateria, el que s'havia queixat que els dissabtes a la tarda no disposen de producte fresc i per això tanquen. Però l'Ajuntament ara ha dit prou i començarà a imposar aquestes sancions. Encara a Tarragona, la presidenta de la Cambra de Comerç remarca que l'estabilitat política és essencial per al funcionament de l'economia. Ha evitat valorar l'actual situació política, però desitja que el bloqueig se solucioni aviat. Laura Roger és la primera dona al capdavant d'aquesta entitat. Diu que la normalitat hauria de ser més dones com ella en aquest tipus de càrrecs. I la nova presidenta de la Cambra manté el compromís amb la defensa de les infraestructures del territori. L'A27 o el corredor mediterrani encapçalen la llista, però la Cambra recolza també, per exemple, la construcció d'un aparcament low cost a les proximitats de l'estació de l'AVE del Camp de Tarragona.
Els empresaris i els diners el que volen és estabilitat econòmica, estabilitat política perquè hi hagi l'economia, perquè vagi bé l'economia. De fet, els bancs van marxar per això, perquè el diner vol estabilitat. Espero que aviat se solucioni. És feina dels polítics. El nostre territori té un greuge comparatiu amb els altres territoris i hem de batallar primer doncs pel corredor del Mediterrani, que això no ens hem de cansar de reivindicar-ho. Hem de continuar reivindicant l'A27.
Més coses, la Comissió Nacional de Mercats i Competència ha paralitzat el pagament del crèdit de 1.350 milions d'euros que va servir per indemnitzar l'empresa exconcessionària del projecte Castor, a Escal UGS. Així doncs, les entitats financeres amb les que Enagás va subscriure aquest crèdit deixaran de percebre els 6,7 milions d'euros mensuals a càrrec del sistema gasista durant l'exercici de 2017. També es deixaran de pagar els 15 milions pel manteniment de les instal·lacions, uns diners que paguem els consumidors a través de la factura. A tot això, què hi diu el ministre d'Energia, Álvaro Nadal? Doncs no aclareix què farà el govern amb la indemnització del projecte Castor més enllà d'aturar els pagaments. El ministre vaticina, això sí, una enorme litigiositat entre els actors implicats i justifica el pagament llampeca a Escal UGS per evitar, diu, la caiguda del sistema gasista.
¿Qué problema había? Que si no se hacía el pago pronto, entraba en fallido, entraba en quiebra la entidad, porque la entidad solo tenía un poquito de capital y un montón de deuda. ¿Qué querían? Un default del sistema gasístico español y un default frente al Banco Europeo de Inversiones y grandes fondos que habían financiado la infraestructura. Lo previsible es que vaya a haber una enorme litigiosidad entre privados y entre privados y operadores públicos como consecuencia de la misma.
La veritat és que la majoria de preguntes dels diputats de tota l'oposició van quedar en bona mesura sense resposta en la compareixença del ministre al Congrés per donar explicacions sobre Castor. La xifra del matí són els 100.000 turistes que han visitat el monestir de Poblet al llarg de 2017, una bona xifra, però atenció perquè n'ha perdut més de 5.000 respecte a l'any anterior. És el registre més baix dels darrers 10 anys. Segueixen al rànquing de més visitats les coves de l'Espluga, el Museu de la Vida Rural, el Celler i Museu del Vi, el Museu de la Fassina Balanyà, el Comarcal de Montblanc, el Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i també el de l'Alabastre de Sarral. Els catalans i els europeus són els que més visiten la Conca de Barberà. I la plataforma Salvem lo Montsià denuncia que amb l'arrencada d'oliveres monumentals a Ulldecona s'espolia un valuós patrimoni mundial. Alerten que aquests arbres, amb els anys, acabaran morint als jardins privats perquè l'empresa propietària de la finca que els està arrencant és per vendre-les. La plataforma destaca que hi ha un exemplar de 1.700 anys que es va plantar en l'època romana de Constantí quan es feia la Via Augusta a la zona, però de fet n'hi ha més de 4.400 que tenen com a mínim 1.000 anys. Salvem lo Montsià s'ha alineat amb l'Ajuntament d'Ulldecona per demanar la creació d'una llei de protecció per a aquestes oliveres perquè la seva compravenda deixi de fer-se amb impunitat i sigui, com a mínim, delicte, tal com està estipulat, per exemple, al País Valencià. Ferran Puig, portaveu de la plataforma, ho ha dit a l'Agència Catalana de Notícies.
Ho fan creient i dient que les volen salvar i que els donen una segona oportunitat, i el que passa és que al final aquestes oliveres moren. La majoria d'aquestes oliveres, quan les arranquen, al cap de 10-15 anys han mort. Però després resulta que queden molt maques i molt boniques en un jardí amb aquestes mortes en els troncs, que no n'hi ha cap d'igual. Això és com un assassinat a la natura. I nosaltres estem aquí per a denunciar-ho i perquè es faci el que s'hagi de fer per evitar que hi hagi gent sense escrúpols que s'està destrossant la terra.
I arribem a les 12:32, repassant portades de diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu: Pellicer reta a l'oposició a una qüestió de confiança. Al Reus Digital aquesta hora, Pellicer se sotmetrà a una nova qüestió de confiança per aprovar els pressupostos. I al del Camp.cat destaquen múltiples afectats per una presumpta estafa a finques pallaresos. Al Tarragona 21 avui diu: tornen els menús a preus reduïts de la part alta, somriu a la crisi. I finalment avui en portada al diari Més, l'Ajuntament de Tarragona vol subhastar l'edifici de Calardiaca. Dotze i trenta-dos, un minut de publicitat i continuem.
Es nuestra guerra,
no la suya.
Blackhawk derribado.
Se les va a echar encima toda la ciudad.
¡Hombre herido!
Blackhawk derribado.
Es imprescindible que lo llevemos desde la zona hostil hasta la zona segura.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes. En 13.
¿Dónde vamos a comer hoy? A Restaurante El Álamo, por supuesto. Cocina tradicional de calidad para que se sienta como en casa. Menús especiales, menú diario, nuestras típicas calzutadas en temporada, menús para banquetes de boda, comuniones, fiestas de cumpleaños y todo tipo de eventos. En Restaurante El Álamo siempre tendrá la tranquilidad de comer bien y quedar mejor en un entorno privilegiado. 40 años nos avalan. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover. Teléfono 977-84-6240.
Llega algo único y sorprendente a los centros de oportunidades y outlets El Corte Inglés.
Solo 4 días tienes un 30% de regalo para próximas compras.
Además, hasta el 80% de descuento en primeras marcas de moda.
Para hombre, mujer, jóvenes, infantil.
Del 1 al 4 de febrero aprovecha esta increíble oferta en centros de oportunidades y outlets El Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda.
No sé si aquesta sintonia pel primer espai de 2018 vol dir que aquest serà un any èpic. David Serra, molt bon dia.
Molt bon dia. Jo crec que sí. Almenys, bueno, jo crec que aquests temps tumultuosos...
Sí, de turbes.
De turbes, doncs té el seu moment. I tenim aquí una referència que jo m'he quedat molt parat, perquè jo quan he entrat digo: què et sembla si parlem de...
Home, jo crec que molta gent haurà reconegut aquesta banda sonora que ja és mítica, eh? A veure. Juego de Tronos, Game of Thrones.
Bueno, què em dius de Juego de Tronos?
Doncs... Ara, mirin que és dolent, eh? De veritat, que és punyetero. Què em dius? Sí. Doncs mira, perquè això, aquí ja ho saps, que jo no l'he vist, no en sé absolutament res. Jo crec que sóc de les poques persones al planeta.
Sí, no? Jo no, sí, m'ho perquè... creia, eh?
No, ja. No t'ho creies, però és veritat, Serra. O sigui, realment no he vist mai la... No he vist, és que ni un trosset d'un capítol, res. Res.
Doncs, bueno, a veure, per mi això és una bona senyal, perquè, clar, jo volia començar l'any fent una recomanació d'alçada I vaig a fer una recomanació doble, perquè ja que la base, és una base, la base de Juego de Tronos és literària,
sí,
i que realment penso que mereix tota la teva atenció. Sí, sí, no, és així. Jo, de fet, és una de les recomanacions que faig a tothom. Si no han vist la sèrie, el primer que els recomano és dona't temps, no vegis cap capítol, i comença a llegir els llibres.
Llegeix els llibres primer, eh? És sí, una mica com amb El Senyor dels Anells, en aquest cas.
Sí, i tinc la meva història, eh? I vull fer menció, i aquí, bueno, aquello dels missatges a les zones, a les persones estimades, faré el meu missatge particular.
Fes-lo.
Que és el Juanjo Ferrer, el meu col·lega, camerògrafo, realitzador visual, infant terrible, i el meu introductor, i això mai l'estaré suficientment agraït, aquesta saga de novel·les èpiques, de fantàstiques, perquè jo que, bueno, jo crec, jo molt pagat de mi mateix, pensava que ja no, ningú me podia descobrir res nou. És així, eh? O sigui, tinc que confessar. I,
com que ja ho has vist tot.
I a més jo sóc un fill de Tolkien. I de fet, mira, cada 24 de setembre jo començo a rellegir una altra vegada que és l'aniversari, el 24 de setembre, de Frodo.
Sí, jo dedica'm amb El Senyor dels Anells, en aquest cas, vaig gaudir molt més, infinitament molt més, amb els llibres que no pas amb les pel·lícules.
Ok.
Però molt més.
M'agraden molt les pel·lícules, aunque hi ha moments que són una mica sonrojantes.
No? Sí, però jo els llibres, bueno, és un exercici d'imaginació el que t'obliga sí, a fer impagable, jo crec, bestial, no? Passa el mateix amb Juego de Tronos, en aquest cas?
Sí, d'una manera totalment diferent. A mi, quan m'ho va recomanar Juanjo, clar, el títol de la saga era Canción de Hielo y Fuego, i jo pensava que això seria un Dragones y Mazmorras. Confesso que la meva imatge mental era aquesta.
I vas, o sigui, fer, buah.
A veure què m'estan recomanant, no? R. Martin i tal, i a més, ho desconeixia tot d'aquest escriptor, que ja té una edat. I això és un perill, ja parlarem després si fa falta. Quan m'ho va recomanar vaig dir, bueno, si m'ho recomana Juanjo, i va gustar dir que probablement seria millor l'experiència que el mateix llibre de Tolkien, del Senyor dels Anells. Bueno, jo agosarat vaig agafar el primer llibre de la saga, el Juego de Tronos, i no vaig parar de llegir. No vaig parar de llegir perquè em va fascinar per molts motius. Primer, perquè estava extraordinàriament ben escrit. Aquí no m'havia enganyat. O sigui, és una escriptura pels amants de la literatura fantàstica i de les sagues èpiques. O sigui, jo la compararia perfectament amb un estil literari absolutament diferent, a Juego de Tronos, i, perdona, El Senyor dels Anells, i amb una minuciositat i un control dels personatges i una mala llet, sobretot una mala llet, que a mi em va fascinar. I té una cosa que, clar, que és el que és el distintiu d'aquesta saga, que és que cada capítol és el punt de vista d'un personatge. Això fa que la lectura d'aquests llibres sigui una mica fascinant, perquè és com el Rashomon, no? O sigui, vas agafant trossets de la història, de vegades te fa autèntiques putades, que és, per exemple, donar-te per morts personatges que tu creies que encara estaven vius, i dius, però si encara no s'han mort...
Com pot ser, no? Torna enrere, és d'aquells que has de tornar enrere,
no,
clar.
No, és que no pots tornar enrere, però tens que anar més endavant. Llavors dius, tinc que agafar el següent llibre perquè segurament m'explicarà què ha passat.
Ah, vale. O sigui, és complicat. Això sí que m'ho han dit, que és complicat a nivell sí, de molts personatges, no? Que et pots perdre una mica si no ho veus amb atenció.
Sí, necessita que... Bueno, R. Martin demana tota la teva atenció. A més, se la mereix, perquè ja et dic que realment són llibres que estan escrits de meravella. I clar, de fet, quan va sortir la sèrie de televisió, doncs, bueno, jo me vaig abocar directament a veure com està l'adaptació. I avui parlaré molt poc de la sèrie. Només diré que per mi és una gran sèrie, probablement la gran sèrie és la sèrie de referència, que és una adaptació complicada, que hem tingut que fer molts sacrificis i que també la recomano, evidentment. Però jo crec, i per això m'he detingut a la part literària, i intentarem parlar una miqueta d'aquesta saga, de que paga la pena tenir les referències literàries, tot i que ja saps que la sèrie van per davant ara mateix sí, l'escriptura dels llibres.
Clar. En aquest cas, fa justícia la sèrie a les novel·les. Tenim clar que les novel·les, els llibres, t'ha encantat, no?
Sí,
la història escrita. Fa justícia a la sèrie?
Jo crec que són molt, molt diferents.
Sí? Ah.
Jo parteixo de la premissa... Me passa una mica amb El Senyor dels Anells.
És que t'anava a preguntar, perquè a mi, per exemple, em va fascinar el llibre... les pel·lícules no tant.
Vale, jo a les pel·lícules, quan arribem a la comarca, hi ha moments, o les Mordor, quan entren en Mordor, o sigui, hi ha moments que jo li tinc que agrair a Peter Jackson, personalment, aquest gran espectacle, però té moments sonrojants. O sigui, per exemple, el Legolas, a la batalla amb els orcos, ahir surfejant, llançant fletxes, o sigui, havia aquell moment, jo vaig mirar cap a un costat i vaig dir, bueno, no era necessari.
Jo bàsicament li he d'agrair Viggo Mortensen.
Bueno, Viggo Mortensen, déu-n'hi-do. Bueno, i el Boromir, bueno, el personatge, també. Que per ser, és el personatge Stark que comença la sèrie, i això em va fer molta gràcia. Bueno, aquí, hi ha una gran diferència, ja parlant de diferències de llibres i fins i tot de la pel·lícula, del Senyor dels Anells i de Juego de Tronos, que és que tu amb els personatges del Senyor dels Anells te pots encarinyar. A veure, no en cap moment penses que Frodo pugui morir.
Clar,
per exemple.
No. I en aquest cas, en Joc de Trons, no passa,
és
això?
És que en Juego de Tronos el meu company, amic, em va recomanar, em diu, sobretot, no t'encarinyes con ningún personatge.
Perquè és mort tothom, o que és mort fins a l'apuntador.
És que, clar, aquesta és la gran dinàmica. I això també és lo bo, que t'agafa una certa ràbia i penses, en alguns moments he arribat a pensar que aquest R. Martin, a banda d'escriure molt bé, és un psicòpata, perquè té un punt de sadisme que dius, per què m'estàs fent això? Dius, m'estàs fent patir molt i necessitaré ajuda psicològica, perquè aquest personatge tan increïble me l'has fulminat quan més estava disfrutant i gaudint d'aquest personatge. Però tot té un sentit, perquè realment aquesta història, el seu valor està precisament en que el seu univers és un univers que parla de les passions humanes i parla d'una realitat molt real. Fins i tot jo diria que tot en temps de prevaricacions i tot
ara
això...
Ara t'ha de dir, jo crec que ho podem extrapolar al que estem vivint actualment, no? Aquest Joc de Trons de...
Evidentment.
A molts nivells.
Les guerres de Ponent, o sigui, tots aquests universos, hi ha una crueltat i aquí, en Juego de Tronos, vas a ganar, o sigui, és una lluita i un combat, el personatge de Cersei. Tens que llegir aquests llibres per gaudir, però patint. O sigui, i a més és el que et deia, Mònica, o sigui, és que estan molt ben escrits. O sigui, és aquelles coses que a mi em va sorprendre perquè vaig pensar, realment m'ha tornat una altra vegada la fe a la literatura fantàstica i pecat a... Bueno, clar, el dia que jo vaig pensar això dels Juegos de Dragones i Mazmorras, doncs me vaig fustigar i vaig pensar, és que no, on estaria? Tenim que dir que George R. R. Martin té un altre punt de crueltat, que és que aquest home s'ho pren tot molt seriosament i triga una mitja de 11 anys en acabar un llibre.
Home...
De fet, els fans de la sèrie li han de fet un seguro de vida, perquè sí, han fet una col·lecta profunda. I ell té una passió, que és fotografiar-se al costat d'un llac, i sempre posen al peu de la foto, la frase és molt divertida, diu, això són les llàgrimes dels fans de Juego de Tronos por R. Martin a l'hora de no acabar els seus llibres.
Clar,
a les ganes
jo estic aquí buscant, perquè com hem dit al començar, jo no sé absolutament res ni de les novel·les ni de la sèrie, i veig que n'hi ha 5 publicades.
I hi ha 2 anunciades.
Ah, i 2 anunciades. Diu, una en desarrollo.
Exacte.
Vientos d'invierno, que això no sabem quan pot trigar.
En principi era en aquest 2017 que es publicava.
Ja no.
Doncs ja no. Doncs segurament. Jo tinc una persona que li dic que li regalaré. Jo penso que és, bueno, és el meu nebot. Jo ara he de fer la primera comunió, digo, jo penso que se la regalaré quan es casqui.
O sigui, li pots començar els primers, no? És un regal, tens regals assegurat mínim 7 anys.
Exacte.
Una cada any.
Un cada any, però és que no arribarem, ja veuràs tu. Mira, jo, si vols que repassem Juego de Tronos, evidentment és la fundacional, és una novel·la exquisita, és dura, fins a dir basta, és el que et deia, és una novel·la que l'acabes en un moment. Choque de Trenes, aquí... És la novel·la que m'ha costat més, potser perquè baixa una mica el to, té moments molt interessants. Curiosament, la sèrie em va passar el mateix. O sigui, el que va coincidir per capítols, ahir vaig, no et diré que va punxar, però baixa la intensitat, perquè m'entenguis. O sigui, no és aquell que diguis, no, que aquesta és dolenta. No, és magnífica, però té un cert to de dius, ostres, no acaba de ser la sensació que havia tingut en el primer llibre. Tormenta d'espades. Bueno, canya total. Aquí ja
aquí
comença...
Aquí se li ha il·luminat els ulls al Serra, eh?
Directament. Però després arriba Festín de Cuervos, que probablement és la que més m'ha agradat després de fer una valoració d'aquestes 5 novel·les, perquè és la més política de totes, perquè probablement és la sèrie, el llibre més qüestionat pels fans de l'acció, perquè aquí l'acció, diguem-ne, que ralentitza precisament perquè funciona més en base de la, la gran política que desenvolupa les Terres de Ponent, aquesta lluita de castes, etc. I Danza de Dragones, doncs, és una mica, doncs, el marasme en el qual aquest home s'ha tancat, perquè aquí diuen que és el Nudo de Merín, que és la princesa de dragones. Te'n sonarà.
Bueno, quan Daenerys, la vegi, em sonarà.
Daenerys,
nom... Daenerys em sona.
Daenerys, sí, sí.
Daenerys, pues... perquè es veu que és un nom que hem posat molt aquest sí, 2017 sí. i 2016. Doncs
no. Pues aquesta Mònica... Sí, sí, és veritat això. Jo puc dir, perquè treballo jo en 23 i he vist unes quantes Daenerys.
Has vist unes quantes Daenerys, eh?
Sí, sí, sí. sí. He vist unes quantes. Doncs pues aquesta Danza de Dragones, doncs, té el que diuen ells, que s'ha tancat una mica en un espai en el qual conflueixen molts personatges i fan l'acudit fàcil de fer, de que diuen que aquest George R. Martin també ha quedat atrapat en el nus d'aquest univers
que no sap com,
que no sé, sap com sortir-ne. A més, aquí ja tenim que dir que la sèrie va avançar, van dir els guionistes, a veure, prenem un cafè i explica'ns cap a on vols anar i nosaltres anirem fent els guions.
Clar, perquè el ritme de la sèrie de tele no és el mateix, evidentment, que el que porta el senyor Martin escrivint.
Per nada, a banda de que han sacrificat personatges, això passa sempre, jo ho entenc, eh? A més, té un sentit, hi ha personatges que no acabes d'entendre perquè no hi són, perquè a la sèrie realment tenen una presència que és molt poderosa i després als llibres tenen una altra. També hi ha qui diu que el George R. Martin els farà la guitza i quan publiqui els llibres tot serà diferent de lo que hem vist a les sèries. Ja per putejar.
Ja està bé, també, no?
Que no m'estanaria gens ni mica. I aquí jo em pararé i diré una cosa que és veritat. És una sèrie literària que, a banda de recomanar-la, es pot rellegir. O sigui, és el mateix que m'ha passat amb El Senyor dels Anells. Jo esperaria acabar tots els llibres per tornar-la a llegir, perquè m'he donat compte que una vegada tens la informació, com que són personatges complementaris, per exemple, en el Festín de Cuervos i Tormenta d'Espades, tu pots fer l'encaix, l'acció amb la part política dels personatges.
Complicat, això, noi. O sigui, sí. És d'aquests que has d'anar prenent apunts, no? Que t'has de fer un mapa.
Mentals. Jo, de vegades, sí que és veritat que m'he quedat una mica parat i he anat unes pàgines, bueno, uns capítols cap enrere, o he canviat de llibre per acabar d'assolir els personatges, però t'asseguro que és una experiència gratificant. O sigui, si no et fa mandra llegir, realment, els personatges, Tyrion, que és el nan, és el personatge estrella de la sèrie, aquest personatge té una profunditat i una ironia que, bueno, bàsicament perquè George R. Martin té un punt d'historiador. Ell s'ha basat en la Guerra de les Quatre Roses d'Anglaterra. En certa manera, el que diu ell és que tant la Boda Roja, els moments molt cruels que hi ha a la sèrie, són reals. Ho han passat a la història. O sigui, tenen un precedent històric tot disfressat amb el nom de les sagues, però que sí que es pot fer una relectura històrica que, de fet, molts professors d'aula han utilitzat aquests llibres per intentar parlar de l'alta política, pues, a l'època barroca i al medievo. Aquí torno a fer un giro cinematogràfic, un cliffhanger, perquè, a banda de fer aquesta recomanació, tornarem al Senyor dels Anells, i és una reflexió que mentre venia cap a la ràdio estava pensant. El Senyor dels Anells ens parla del final d'una època màgica, d'una època èpica, una època d'elfos, perquè arriba l'època dels homes. Això tu i jo ho reconeixem, perquè hem estat lectors, i és el desencanto d'una època que ja no tornarà. Quan arribi l'època dels homes, tot aquest món dels elfos i tot això
desapareixerà
i s'acabarà. Curiosament, aquí fan és a la inversa.
Ah, o sigui, aquí s'ha acabat l'època dels homes.
Estem a l'època dels homes i de cop i volta comença la màgia, comencen els dracs, comencen els caminants blancs, ve la nit, i la nit porta coses molt fosques.
Oi, oi.
I aquesta és, per mi, l'epígon perfecte per assolir una miqueta aquestes dues grans obres literàries que per mi són les dues peces claus de l'època, de l'èpica de la literatura de ficció.
Molt bé, per tant tenim les novel·les, ja saben, de Joc de Trons és la primera d'aquesta saga, les tenen publicades amb edicions Gigamesh, en castellà i en català.
Va ser, aquestos van fer l'agost.
Total. Sí, sí. Estem esperant el següent llibre, com saben, seguirem pendents. I doncs tenim aquí fantasia, drama, fantasia medieval, no? Molta èpica. La sèrie són 7 temporades,
sí.
Serra, és d'aquestes que t'ha d'agradar molt, per veure set temporades.
El que passa que enganxa. O sigui, en el moment que agafes els personatges... Està molt ben feta. O sigui, l'únic problema que els molts fans, evidentment, és el que dèiem, les diferències amb la sèrie, amb la sèrie literària, doncs són evidents. I un tema també que és curiós en els llibres, això me va passar quan vaig començar a veure la sèrie de televisió, els personatges principals de la saga Stark, amb el que comencen els llibres, són molt joves. O sigui, el més gran té 16 anys. Això crec que ho van valorar molt bé, molt acertadament els guionistes, van dir, és que ens acusaran d'infanticidi i no toca que siguin tan joves. Llavors els ens van fer créixer una mica més per sobre de l'edat, perquè si no encaixaven a lo que seria les sèries de televisió, sobretot amb els còdics tan estrictes, no, de visionat.
Molt bé, doncs escolta, gran recomanació per començar 2018. Bueno, tenim lectura per tot l'any,
Jo a final d'any, jo m'he apuntat aquí amb la Siri, et preguntaré què tal els llibres.
Bueno, vinga, va.
La sèrie ja parlarem, però de moment te recomano que comences els llibres perquè és una gran lectura.
Si hi ha algun oient que sigui d'aquests com jo, que vivim en una altra dimensió i no sabia tampoc res de Joc de Trons, que ens ho faci saber a través de Twitter, @copetarragon.
Sembla increïble.
Soc real, soc de veritat, Serra.
Et miro d'una altra manera.
Ja ho he notat.
Sí.
Però bé, escolta, acabarem per avui, la propera setmana a més. David Serra, un plaer tenir-te aquí per començar 2018. Que vinguin moltes més sèries i molts més llibres.
I tant.
Que vagi molt bé, gràcies.
Torna al cinema en família a l'Auditori Diputació. Fins al 25 de febrer, els diumenges a la tarda, cinema de qualitat per a grans i petits. Consulta la programació a dipta.cat/cinemaenfamilia. Fem créixer l'aventura.
Aquí, Diputació.
Diputació de Tarragona.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
A TAC Serveis Integrals som especialistes en reformes i nova construcció. Et fem el projecte a mida i ens encarreguem de tot. Troba'ns a tacserveisintegrals.com i al 977 07 33 66.
Os voy a pasar la voz de un amigo, no sé si lo conocéis, pero tiene algo que ver con la historia de la radio en España.
Vamos
a ver. Iñaki Gabilondo, que está a
punto. Oye.
Os envío un saludo, queridos amigos de Tarragona. Hola, buen día.
Hola, buen día, Iñaki Gabilondo. Bueno, yo este programa no lo sobrevivo, o sea, estoy aquí emocionada. Es un honor, Iñaki Gabilondo.
Por tanto, la radio era nuestra ventana abierta a la fantasía y al mundo en tecnicolor, ¿no? Fuera de este país que era un cuartel. La radio era un territorio mágico.
Porque la radio es magia, a COPE Tarragona de vegades passen coses com aquesta.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, lo he querido nunca así.
Amb la nostra cançó del dia arribarem al final, però abans que tinc per vostès, ja tinc una sorpresa, perquè ha passat per aquí, jo li he dit, entra ara mateix cap a l'estudi. Ruth Guerrero, molt bon dia.
Ai, si tu m'ho dius, jo vinc.
Què fas aquí dijous? Treballar, senyores i senyors.
Sí, està... sí. No, és igual, és que la Mònica em crida i no li puc dir que no.
Ja, ja, ben passa, passa molt. Doncs, no, la Ruth ve aquí a preparar la secció de dimarts, sí. Que ve, estava per allà treballant i li he dit vine, perquè hem de fer una petició al nostre públic fidel, no?
Sí, sí. I quina petició.
Jo ja ho he anat avançant alguns dies i és que el proper 13 de febrer celebrem el Dia de la Ràdio. Per nosaltres és la festa grossa.
Sí, sí, que... és la nostra...
És la nostra festa, perquè aquí bueno, tenim aniversaris i coses, però el dia de la ràdio doncs a nosaltres ens fa una il·lusió especial. I, de fet, la Ruth, el dia 13, tu estaràs aquí.
Sí, sí, jo no m'ho perdo, eh? Aquí. Deixo tot el que tingui per venir aquí.
Estarà aquí fent el programa amb mi, però no només amb mi. Perquè volem fer-lo amb ells i amb elles, amb els oients.
Ai, sí.
No? Llavors, estem buscant oients.
Doncs ja saben... truquin, digui'ns alguna cosa, vinguin aquí, els volem posar cara.
Exacte.
Sabem de la seva veu, però no, volem posar cara. Exacte. I també veu que l'escoltin.
Exacte, volem que per un dia deixin de ser oients per passar a fer una mica la nostra feina, una miqueta. Nosaltres sí. El que volem en realitat és treballar menys aquell dia.
Sí, sí, s'ha de sortir de la banqueta. Fem l'intercanvi, entrem nosaltres a la banqueta, som espectadors, oients, millor dit.
Clar, estarem aquí, però volem que vinguin alguns oients a fer part del programa amb nosaltres. Jo no sé si, per exemple, els agradaria entrevistar algú, Ruth, no? Jo estic convençuda que hi ha algun oient que vol entrevistar algun personatge concret. Mm-hmm. Doncs ho poden fer el dia 13, els donem l'oportunitat, però clar, això s'ha de preparar, perquè hem de trucar al convidat, aquestes coses ens hem de coordinar.
Sí.
Llavors, o potser hi ha algú que ens vol fer, la recepta de la setmana, algun oient que ens vol proposar una recepta, ens vol fer de cuiner o de cuinera de la setmana.
Ara tenen l'oportunitat, sí. És que no poden tenir, jo ho dic, això de tenir uns minutets per dir, surto una antena, pregunto aquelles curiositats que tinc.
Clar.
O també la meva experiència.
Clar, o vegades cuina, que diuen, mira, per exemple, diu aquesta noia que està entrevistant ara a l'alcalde de turno i no li ha preguntat això, jo li hauria preguntat, doncs vinguin.
Clar,
vinguin i ho pregunten.
És l'oportunitat.
No passa res.
Més fàcil no pot ser.
Jo més fàcil no ho puc posar. Perquè et dic, poden entrevistar un personatge. Potser poden entrevistar tu, també poden.
Ah, si volen.
També poden, tot queda a casa. Poden fer-nos de cuiner o de cuinera de la setmana. Ens podríem fer un espai de música, per exemple.
També.
Si els agrada molt la música.
Sí.
De cine. Jo sé que tenim algun oient que és molt aficionat al cine i no vull dir res, Josep de Tivissa, que sé que és molt aficionat al cine. Potser
Josep
ens vol fer la crítica cinematogràfica d'aquella setmana.
Ah,
jo...
ho deixes caure.
Ho deixo caure, dono idees.
Sí, 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 que vagi calant, no? I quan entri aquest missatge, ràpid a posar-se en contacte amb nosaltres, que estem impacients de treballar amb vostès.
Exacte. Per tant, qui vulgui venir a passar una estoneta amb nosaltres el dia de la ràdio i a fer el que li doni la realíssima gana, és que és així de clar, de vull presentar per una estoneta el programa... que nosaltres li donem l'oportunitat, si és que això no ho fa ningú.
Sí, 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 els hi cedim els micros i a sobre els atendrem.
I aquí no hi ha censura, no,
vaja,
no.
Els atendrem de meravella.
El que volem, posarem unes pastetes i tot aquell dia. Doncs què han de fer? Ens han de trucar, això sí, perquè això ho puguem preparar bé. D'entrada, ja saben, el correu electrònic tarragona@cope.es, missatges al WhatsApp del programa, siguin de veu o siguin escrits. 672 65 35 34. 672 65 35 34. I si no, doncs el telèfon habitual de la redacció, Ruth, no? Que tu ja te'l saps, també.
Ah, sí, el 977.
32, ja se li ha oblidat.
Ara ja se m'ha oblidat.
32, 60, 50.
Ara sí, 32, 60, 50.
32, 60, 50. Ràpid, oients, sisplau, oients fidels de COPE Tarragona, volem que vinguin a celebrar amb nosaltres el Dia Mundial de la Ràdio.
Sí, sí, els esperem.
Els esperem. Això serà el dia 13, però hem de preparar en temps. Ruth, gràcies. Ja pots tornar a la feina,
molt
que
bé,
vagi molt bé.
Adéu.
I a vostès, gràcies també per haver-nos acompanyat un dia més. Ha estat un plaer. Els deixo ja amb els serveis informatius i la neu a la COPE. Fins ara.
Te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te quiero.